El Cafè de Punt 7 Ràdio, amb Elsa Cano, Laura Cugat, Adrià Giró, Pol Güell, Cels Naranjo, Francesc Toro i Oriol Valentí.
Bona nit i benvinguts al 42è Cafè de Punt 7 Ràdio. Comencem un nou programa amb moltes ganes de passar una bona estona de ràdio amb tots vosaltres. El programa d'avui el dedicarem a dues coses que aixequen moltíssimes passions i ho farem ni més ni menys que el vi, la gastronomia i la música. I sí, he dit gastronomia, per tant, no pot faltar a l'estudi de Punt 7 Ràdio la Laura Cugat. Bona nit, Laura.
Bona nit.
Què tal, com estàs?
Molt bé, molt bé. I preparats per començar aquest programa que enllaçarà la gastronomia, però sobretot el vi i l'especialitat d'en Pol, que és la música.
Bueno, això d'especialitat està per veure. I escolta, en el programa d'avui ens portes una entrevista, oi?
Sí, exacte. Hem pogut parlar amb l'enòleg tarragoní Gerard Llauradó, membre del Col·legi d'Enòlegs de Catalunya, que ens ha fet 5 cèntims sobre la seva professió i el món del vi.
I abans d'anar a escoltar l'entrevista, deixa'm saludar també la tercera pota de la taula, el nostre filòsof, Adrià Giró. Bona nit.
Bona nit, Pol.
Què, com estàs?
Doncs bé, bé, amb una mica de gana, així que ja que estem parlant de gastronomia ja podríeu portar-nos aquí uns platets, no? Unes olivetes, unes patatetes, no? Perquè al final entra gana quan parlem
és
de menjar.
És que mira que és dur fer una secció de gastronomia un dimecres a les 9, però en tot cas, si
et
sembla...
I no he sopat, no.
Jo tampoc he sopat, perquè aquí som professionals i no sopa fins que no s'acaba la feina.
Clar que sí. Doncs a continuació deixem amb l'entrevista, estigueu ben atents i escolteu perquè de veritat que aprendreu molt sobre el món del vi. De quina part de Catalunya procedeixes i si la zona geogràfica d'on vens té alguna influència en aquest àmbit en què tu s'has especialitzat, que és el vi?
Jo soc de Reus, del costat de Tarragona, i sí que he influenciat perquè bueno, la província de Tarragona és la província on hi ha més denominacions d'origen de Catalunya i a més tenim la facultat d'enologia que està a Tarragona. Llavors per proximitat i per això vaig decidir fer aquests estudis.
Llavors l'enologia tu l'has estudiada a una universitat, és a dir, hi ha una formació acadèmica per estudiar enologia?
Sí, exacte. Bueno, aquests últims anys ha anat canviant el tipus d'estudis que es fan en quant a titulació, però quan jo la vaig estudiar s'estudiava enginyeria tècnica agrícola d'indústries agroalimentàries i llavors doncs, a posteriori hi havia una licenciatura com un segon cicle d'enologia, que és el que vaig estudiar jo. O sigui, hi ha estudis universitaris d'enologia.
Llavors, et dediques professionalment a l'enologia o és per tu, o sigui, encara que t'has especialitzat en això, és com a més, a part d'una altra feina?
No, me dedico professionalment a això, al món de l'enologia. No estic exactament en una bodega, però me dedico a això.
I llavors, com exerceixes aquesta professió?
Bueno, per una banda, jo treballo amb una empresa proveïdora o de serveis. La meva empresa és una empresa que fabrica maquinària, productes enològics són els llevats, enzims, un munt de coses que s'utilitzen per fer vi, i a més assessoro una bodega, una petita bodega, doncs a nivell dels tractaments que han de fer a la vinya, doncs a l'hora de vermar, el moment que s'ha de vermar, manar les coses que s'han de fer en bodega i tot això. Això és el que faig jo, la meva feina.
La verema és cap al setembre, no?
Sí.
Llavors, la resta de l'any...
Sí, bueno, clar, el vi no es fa en un mes. Llavors, la resta de l'any, un vi, tardes un mes a fermentar el vi, en elaborar-lo, però després se l'ha de clarificar, estabilitzar. Si va criant-se, el fiques en barrica i això està durant un any i s'ha de controlar. Tu has de controlar que analíticament vagi tan bé, que no es desviï, ficant-hi conservants perquè es conservi. I després arriba el moment de l'embotellat i, clar, tot això et dona feina durant tot l'any.
Portes involucrat en aquest món de l'enologia des de que has estudiat aquesta carrera o, per exemple, abans ja estaves una mica en aquest món?
No, des de que vaig començar a estudiar aquesta carrera, sí.
Per tant, va ser una decisió teva, no va haver-hi cap influència, per exemple, de casa teva o de companys que, diguéssim, et van despertar l'interès?
No, va ser una influència meva, sí, sí.
Llavors, creus que una nòloga, com ara tu, sempre necessita una base professional com uns estudis o, per exemple, és una professió que es pot adquirir per experiència?
Necessites estudis, perquè en moltes parts, molta tècnica, molta teòrica, que si no se t'escapa. Si tot i que abans tothom podia fer vi a casa, avui dia el vi es fa d'una manera una mica diferent, bueno, s'ha millorat molt a nivell tecnològic, I clar, tot això ho has d'adquirir a nivell d'estudis. És com per operar un pacient necessites ser metge, no? Però és una mica el mateix. Per fer un bon vi necessites tenir uns bons estudis.
Dintre de la teva professió, què és el que més t'agrada fer? El que més disfrutes?
Bueno, el moment de la verema, tot i que és pesat perquè són moltes hores, és el moment, és el moment que els enòlegs disfrutem més, no? És quan t'amulles les mans, quan disfrutes més de la teva feina i te'n dones compte, no? Quan decideixes el moment de vermar, quan el vi està fermentant, tot això és el moment que...
No et xafeu, no?, el raïm amb els peus.
No, això ja fa anys que no es fa. Hi ha premses, sí, hi ha unes màquines que es diuen premses, que fiques el raïm allí i t'atreu el suc.
Quines són les zones de Catalunya que consideres que produeixen més vi de més qualitat?
Bueno, és veritat que avui en dia a totes les denominacions d'origen de Catalunya que tenim tenim moltíssima qualitat. Això per començar, vull dir, jo crec que no destaca cap denominació d'origen per poca qualitat, sinó tot el contrari. Es treballa a totes les denominacions d'origen molt bé. A més, Catalunya té un gran avantatge, que és que té molta diversitat en quant a sols, a terres, a clima, a orografia, el que són les muntanyes i tot això, i això fa que tinguem zones totalment diferents. Llavors hi ha zones on donen molta qualitat de vins negres, hi ha zones on donen molta qualitat de vins blancs, hi ha zones molt aptes per fer cava. Llavors, bueno, sí que sempre hi ha denominacions que destaquen més, perquè, per exemple, tenim la sort també de tenir una denominació d'origen qualificada, que és el Priorat, i llavors destaca una mica en quant a tema de què és qualificada i què fan vins de molta qualitat, però la veritat és que en totes les zones tenim molta, molta qualitat. En quant a zones més productives, bueno, el Penedès potser és la zona que produeix més en quant a litres, però bueno, hi ha moltes denominacions que i totes treballen molt bé i amb productes de molt bona qualitat. Pots trobar molt bons vins a qualsevol denominació d'origen de Catalunya.
I a part del Penedès o del Priorat, em podries dir, per exemple, un parell de llocs més on hi hagi denominació d'origen?
Sí, mira, per exemple, a la província de Tarragona, que per proximitat és la que conec jo més, tenim la Terra Alta, que és la part més interior, val? A la mateixa comarca de la Terra Alta. Allí, per exemple, destaquen les garnatxes blanques, els vins fets amb garnatxa blanca. Llavors tenim el Montsant. El Montsant és una zona que està tocant el Priorat, val? No està dins de la denominació d'origen Priorat, però sí que està a la comarca del Priorat. Tenim la denominació d'origen Tarragona, que és la denominació més antiga que hi ha a Catalunya, que també fa molt bons vins, també destaca molt pels vins licorosos, vins tipus dolços i tot això. Després també tenim la Conca de Barberà, que és una zona que es fa molt de vi base cava i també molts bons rosats, amb una varietat autòctona d'allí que es diu Trepat. Llavors, també per la part de baix de Tarragona, bueno, per la part dalt de Tarragona ja toquem el Penedès, que el Penedès sempre ha destacat molt per la qualitat dels seus vins, fan sobretot molts blancs molt interessants. La Déu Cava és una denominació d'origen que engloba moltes denominacions d'origen, perquè és una denominació de mètode, no de lloc. Val? Llavors, en el moment que es va crear, tothom que feia vi escumós cava per mètode tradicional, que és el mètode Champenoise, pues, va entrar dins de la Deo Cava. I no sé, tens a Lleida, tens Costers del Segre, que també treballa molt bé, tens a Barcelona, part del Penedès, tens Pla de Bages, que és una zona molt interessant, a Alella, que és una zona petiteta però també molt interessant, que està al nord de Barcelona, i la denominació d'origen Empordà, que és la que està més al nord, que, bueno, també té, la veritat és que també és una zona molt orogràficament molt, molt muntanyosa i també fa vins de molt bona qualitat. O sigui, realment tenim moltes zones i crec
molta
que no
varietat.
I molta varietat. Sí, sí, sí.
Ah, bueno, els vins, com a producte alcohòlic fermentat, necessita un temps per reposar. Llavors, quin marge de temps creus que és millor per tal de produir un bon vi? I si creus que aquest marge de temps varia en funció del tipus de vi que hem de fer, i llavors si varia, si saps dir-me una mica com ho feu.
Sí. Mira, depèn exactament molt de la zona on fas el vi i del tipus de vi i del que tu vols fer, val? Perquè hi ha l'elaboració, elabores d'una manera o d'una altra depenent de si vols que el vi vagi a envelliment o no. Hi ha els vins joves, els vins de l'any, que aquests interessa treure'ls, bueno, no el abans possible, tampoc no s'ha de córrer molt, no? Però en 2-3 mesos després de la verema ja es comencen a treure al mercat, i són vins que normalment se consumeixen en un any o dos com a molt. Val? Llavors són vins que no han de reposar, són vins fets, ja dissenyats, podríem dir, perquè la gent els consumeixi en aquell moment. I després hi ha els vins que van a criança, que van a que els posaràs tu a la bota de roure per envellir. Llavors aquests vins els elabores una mica diferent, en el que és en el moment de la verema, de la fermentació, els deixes macerant amb les pells durant més temps, perquè agafin més components de les pells. En aquest cas, aquests components són els tanins, i aquests tanins ens donen el cos del vi i l'aptitud per poder envellir. Val? Llavors, quan tu elabores aquest vi així, és perquè tu després ja tens intenció de ficar-lo en barrica un any, 6 mesos, 2 anys, perquè estigui un temps de repòs en barrica, agafant una sèrie de qualitats de la mateixa barrica, i després ja passarà al consum. Llavors, clar, el temps òptim per consumir un vi depèn d'aquesta elaboració i també depèn de la zona. Hi ha zones on els vins són més aptes per criança i per després que puguin durar molts anys i puguis veure-te'l passats 10 anys, o hi ha zones on també es fan vins de criança, però potser són vins que quan surten de la barrica ja estan aptes per prendre i interessa prendre-se'ls més ràpid.
Llavors, podries fer una breu descripció dels vins que existeixen o que, per exemple, es cultiven aquí a Catalunya, i una mica la característica gustativa de cada un.
Ja t'he dit, és complicat, perquè tenim moltes zones diferents i molts tipus de vins diferents a cada zona. Llavors, és complicat trobar una característica comuna en tots els vins. Per exemple, i clar, és que depèn molt de la zona, però per exemple els blancs del Penedès doncs són vins blancs més frescos, una mica més àcids, molt afruitats. Els blancs de la Terra Alta, per exemple, són blancs que també són molt afruitats, però tenen una mica més de cos, tenen més grau. Llavors, les sensacions en boca són diferents, són vins més, una mica més voluminosos, més golosos. Però bueno, també es fan blancs a l'Empordà, que també tenen característiques una mica més fresques. Rosats, per exemple, els rosats que destaquen més, els rosats de la Conca, són rosats fets amb una varietat, bueno, amb la varietat autòctona Trepat, que crec que heu comentat abans, que donen poc color però molta fruita, llavors són vins molt, molt interessants. Per exemple, negres, doncs ja et dic que els negres del Priorat destaquen pel seu cos, per un grau una mica elevat, i són vins molt aptes per envellir. Però també hi ha negres molt interessants al Montsant, que et donen sensacions més de... que es poden prendre abans, podríem dir, no? Que es poden consumir abans. També són vins amb molta fruita, no tenen tant de cos, però també són molt interessants. És que depèn, perquè et dic, com que tenim 10 o 12 denominacions d'origen, és difícil concretar una traça comuna en tots els vins.
D'acord, i ara, a l'hora de catar un vi, quins criteris es fan servir? O quins criteris es tenen en compte?
A l'hora de catar un vi, el que fas, tens tres fases. Llavors, les tres coses que fas és primer veure el vi, la fase visual, després olorar-lo, la fase olfactiva, i després tastar-lo. Val? I el que tens en compte, doncs, és a nivell visual, que no tingui cap defecte, que el color sigui, bueno, tingui uns matisos determinats, depenent de si és jove o és un criança, que estigui net, que no tingui cap cosa flotant ni res d'això. A nivell olfactiu, mires que no hi hagi cap, primer que tot, que no hi hagi cap defecte, que no hi hagi cap olor estranya, cap olor dolenta, i llavors doncs, mires quin tipus d'olor és, si és més afruitat, si és més herbaci, si és més tocs de criança que tiren més cap als torrats, o cap als cafès, o cap a les vainilles, i la intensitat que tenen aquestes olors. Contra més complexitat, més aromes bons i trobes, i més intensitat té, més qualitat té el vi, teòricament. I després, en quant a fase gustativa, doncs, segueixes, te fiques el vi a la boca, segueixes buscant els mateixos aromes que tu vas al nas, els busques en boca, que la via retronasal, que es diu, perquè el nas també ens toca la boca pel darrere. Mires quines olors són, quina intensitat és, i després també mires l'equilibri en boca del vi, no? Pues si és més dolç, menys dolç, més àcid, l'equilibri entre dolçor i acidesa perquè sigui un vi rodó, i també les sensacions tàctils que t'aporten a la boca, no? Pues si és més untuós, més èric, com més oliós o més aigualit, si té més cos, si és més tànic, la sensació de tanicitat. La nota és, pues, això en boca, no? És quasi com una mica com si rasqués una miqueta, com l'astringència, que astringència o tenicitat. I llavors, bueno, és una mica el que mires a la cata, així, molt resumit.
Per tant, de tots aquests criteris, hi ha algun que és més influent a l'hora de valorar la qualitat d'un vi? Hi ha algun criteri que és com que descarta?
Descarta, tot i que potser a l'hora de prendre no és tan important, però a nivell de cata descarta una mica si hi ha alguna olor dolenta, perquè llavors tira enrere. Val? No hauria de ser així, perquè tot és important, és un conjunt de factors que han de ser tots correctes, però sí que és veritat que si a nivell olfactiu el vi et tira enrere perquè té una olor desagradable, això t'implica que després, pues, el descartis una mica. però realment és important tot, i sobretot la boca, la sensació, perquè a fi de comptes el vi no se'l prenem només olorant, sinó que se'l bevem. Llavors, el fet de que en boca sigui interessant, sigui bo, realment és el més important.
Llavors, hi ha algun aliment que, per exemple, ajudi a percebre les qualitats del vi o que l'acompanyi molt bé? Si podries dir-me'n algun?
Realment no. O sigui, per tastar un vi, tu no pots, qualsevol aliment, a veure, hi ha aliments que mariden bé amb vins i vins que mariden bé amb aliments, que fan un bon conjunt, però per tu tastar o captar les qualitats d'un vi, qualsevol aliment te distorsionarà una mica això, val? O sigui, a la cata d'un vi, per exemple, només se fiquen, l'únic que pots menjar per descansar entre vi i vi són crostonets de pa, és l'únic que que s'accepta, que tu ho mengis per netejar la boca entre un vi i l'altre i que les sensacions que t'han quedat d'un vi no t'influencin en l'altre. Però no hi ha cap aliment que... De fet, al contrari, no? Hi ha els aliments pues te poden emmascarar el vi. De fet, hi ha una dita castellana que es diu que no te la den con queso. No sé si la coneixes. Pues això és una dita que ve del món del vi, de quan la gent anava a comprar el vi, els de les bodegues ficaven formatge per colar el vi dolent, perquè amb formatge els vins milloren, val? I el formatge t'emmascara les aptituds que té aquell vi. Llavors es deia això perquè si anaves a catar el vi a la bodega per comprar el vi i te donaven formatge, volia dir que aquell vi no era molt bo i intentaven colar-te-la donant-te formatge perquè el vi fos més bo.
Per tant, deixant de banda la cata, un dels aliments que combina millor amb el vi és el formatge.
No que convini millor, sinó que t'emmascara més el vi.
Ara, una mica més de caire personal, quin és el tipus de vi que t'agrada més o que tu, per exemple, podries escollir, i quins criteris una mica tens a l'hora de seleccionar quin vi t'agrada més? O sigui, a l'hora d'ara dir-me un vi, doncs que m'argumentis el per què tries aquest vi.
Bueno, a veure, a mi en general m'agraden tots els vins, eh? Crec que cada vi té un moment... Bueno, sí que a vegades alguns enòlegs fem alguna broma d'això de que el blanc és pel peix i el negre és per les persones, i volem dir que el negre sempre és millor que el blanc, però no té per què ser així. Depèn del moment, del que menges, però a mi personalment m'agraden molt els vins rosats. Els vins rosats m'agraden perquè són, primer, crec que ens poden aportar coses molt interessants i són els grans incompresos, no? Perquè la gent una mica els descarta o els...
Estan com entremig del blanc i el negre, no?
Exacte. I la gent a vegades fins i tot pensa que és mescla dels dos i no és així, i realment és un dels vins més difícils d'elaborar, perquè que et quedi un color exacte, has de macerar unes hores molt concretes la pell, és un vi molt delicat, que se't pot fer molt bé molt ràpid, se't pot oxidar molt ràpid. A més, és un vi que normalment s'ha de consumir bastant ràpid, en un any o així, perquè si no perd les seves qualitats, i a mi personalment és un dels vins que més m'agrada. Per això és un vi que ens pot donar moltes coses.
En el nostre programa el que pretenem fer és com una simbiosi entre música, vi i gastronomia. Llavors, creus que pot haver una relació, ara és una mica opinió teva, entre els tres àmbits?
Sí, pot haver-hi. Sí, jo...
En quin sentit?
Entre vi i menjar, està clar. Però hi ha vins que et poden abocar més a un tipus de música més tranquil·la, perquè si són vins més per prendre'm una copa tranquil·lament, pues pot tirar cap a aquest tipus de música o cap a música clàssica. Per exemple, jo crec que un bon vi negre pot maridar bastant bé amb una copa de vi negre, que l'hagis de prendre molta calma, pues amb jazz, per exemple, disfrutar una bona cançó de jazz. Sí, pot, a veure, és complicat, i és la veritat, així com el maridatge entre vi i menjar ho pots comprovar i és bastant objectiu, no? Amb la música és bastant subjectiu. Jo crec que és més una sensació que tens tu a algú que et recorda aquell vi perquè el vas veure per primera vegada escoltant alguna música o vas estar en alguna situació determinada que et va recordar, que et recorda més cap a un tipus de música. És una cosa molt més subjectiva que no pas algun objectiu que puguis dir aquest vi per aquesta música. És una cosa que és a nivell personal.
Creus que, per exemple, si en un tas de vi hi posem música, pot influir en la nostra percepció de definir aquell tipus de vi?
Jo crec que sí. Si la música que està en aquell moment no t'agrada, pot ser que t'influenciï negativament en el vi, perquè a fi de comptes estem utilitzant els nostres sentits quan catem un vi, és un treball molt sensorial i qualsevol influència externa ens pot influir en com percebem aquell vi.
D'acord. I per acabar, què t'aporta el dia a dia aquesta feina? És a dir, com una mena de reflexió del per què exerceixes aquesta professió i no una altra.
Bueno, el bo que té aquesta feina és que està en contínua evolució. És un món que està contínuament en investigació i desenvolupament, se van traient noves tècniques, el mercat a més evoluciona, és un mercat viu, o sigui, el vi que el mercat te demanda avui no és el mateix vi que et demanava fa 20 anys o fa 10 anys. Llavors, clar, això te dona una mica un afany de superació o de canvi, no? De que has d'estar contínuament reciclant-te i va evolucionar la teva feina. Vull dir, si algun dia et demanen un vi totalment diferent, doncs has de descobrir o buscar tècniques per fer el vi que t'estan demanant, no? Llavors, clar, no és una feina repetitiva, sinó que és una feina viva que va evolucionant al llarg del temps. Llavors això et dona ganes de continuar.
Maip, doncs moltes gràcies.
I ara, gràcies a tu.
En el programa d'avui, tal com us ha comentat en Pol, veurem si és possible una simbiosi entre la música, la gastronomia i el vi, que és una de les begudes per excel·lència de la nostra terra. L'entrevista que hem escoltat amb en Gerard Llaurador, membre del Col·legi d'Enòlegs de Catalunya, ens serveix per introduir l'espai que en Pol i jo us hem preparat i que tenim el gust de també debatre amb el nostre company filòsof Adrià Giró. Quan li hem preguntat a l'enòleg si el maridatge entre vi, determinats aliments i música existeix, ens ha dit que sí, que existeix entre vi i aliments, però també ha matisat que pot existir un vincle directe entre música i vi. Nois, vosaltres creieu que pot existir una certa influència i relació entre la música i el vi?
Doncs així en primera instància se'm fa difícil, no?, concebre la idea de fusió de les dues disciplines, no?, de la música i de la gastronomia, però cert és que en alguns restaurants algun cop m'hi he trobat que hi posen música de fons, d'alguna manera suposo per també disfrutar del menjar amb bona música de fons, no? No qualsevol tipus de música, no? Però així, de primeres, se'm fa difícil pensar les dues disciplines juntes, però bé, suposo que a les vostres aportacions podreu convèncer-me de la idea de que sí, que tenen una espècie de relació, no?
I escolta, Adrià, a tu t'agrada el vi?
M'agrada el vi.
En saps, de vi?
No en sé, però en sé veure'l.
Jo igual, jo tampoc en sé gens, però en sé veure, no, gaudeixo
clar,
molt.
Exacte.
Però, escolta, a tu no et passa que quan estàs bevent vi et venen melodies al cap? O quan escoltes música dius, ai, aquesta música que estic escoltant ara l'acompanyaria amb un vinet negre, assegut tranquil·lament a casa meva, a la terrassa, mentre oblido tots els problemes i gaudeixo de la vida? No et passa a tu, això?
No d'aquesta manera tan passional com tu m'estàs encarant, no? Suposo que, al cap i a la fi, tu seràs més expert que jo en aquest sentit, no? Jo potser al final la finalitat del vi no és la de simplement gaudir-ne, no? Però suposo que és això, tu tindràs aquesta més experiència i podràs explicar-nos-ho millor, no?
Doncs la veritat és que sí. Tal com ens comentava la Laura, jo crec que la relació entre la música i el vi és moltíssima. De fet, sense anar més lluny, a Catalunya hi ha més d'un festival que aposta per relacionar estretament la música i el vi. No diré noms perquè no ens paguen per fer-ne publicitat. Si algú vol pagar, en podem parlar. Però personalment us recomano que busqueu aquests festivals perquè crec que valen molt la pena. Però això sí, Laura, tal com apuntava el Gerard Llaurador, si hi ha un gènere musical que es pot associar al vi, per mi és aquest. Què pot anar malament si sona això de fons? El jazz, i especialment el cool jazz, crec que és el gènere que millor encaixa amb el vi negre. Melodies dolces que t'acaronen la oïda, saben mantenir-se a segon pla, et donen pau i et nodreixen de la calma per apreciar la qualitat d'un vi. I si a sobre qui ens ho toca és Miles Davis, llegenda on les hi hagi de la trompeta, el jazz i la música en general, des del Kind of Blue, disc imprescindible per qualsevol que s'estimi el jazz, doncs tot és encara millor. Si algun o alguna oient vol cometre la imprudència de convidar-me a un vis-a-vis amb un bon vi, si us plau, dues coses. Una, que ho faci, que no se n'estigui, i té més a perdre ell o ella que jo. I l'altra, que ho faci amb una mica de jazz de fons, si us plau, que em farà molt feliç.
Doncs mira, personalment opino que tot el que ens fa despertar els sentits pot tenir una certa influència i relació. Els restaurants, tal com apuntaves, Adrià, precisament busquen aquesta simbiosi, aquesta mena de vincle entre aliment, beguda i melodia, per tal de crear una certa ambientació i provocar determinades sensacions en els comensals. Per exemple, un restaurant petit, romàntic, amb llum tènua i poques taules, potser optarà per una música lenta i instrumental, i no pas per una música que sigui amb molta lletra i molt de contrast de ritmes. Tu, Pol, que no ets professional en música, però és una mica la teva especialitat, ens podries dir què en penses? Creus que el restaurant tria, escull una determinada melodia per tal de crear una ambientació concreta?
Bé, mira, això d'especialitat ho acabaré acceptant, tot i que tampoc m'hi sento còmode. Jo l'únic que faig és escoltar algunes cançons que m'agrada, intentar sentir una mica de tot, i quan puc compartir-ho amb els oients del cafè.
Tan humil com sempre, Pol?
I tant, aprenc de tu. Això sí, si em deixeu, seré molt crític amb segons quins restaurants. Em sembla molt lògic que hi hagi molta gent, tanta com hi ha dins d'una cuina, perquè el gust i la presentació dels plats que serveixen sigui impecable. També que s'exigeixi una formalitat enorme al personal de sala perquè l'atenció al client sigui millorable, ho puc entendre. Reconec que a mi la formalitat de segons quins locals em posa molt nerviós. Però és igual, accepto que hi ha gent que li pot agradar i que en segons quins casos pot arribar a ser necessari i comprensible. Però el que no m'entra al cap és que es pugui destrossar l'ambient d'un restaurant posant qualsevol tipus de radiofórmula comercial enganxosa i barata. I això és un fenomen estès tant en restaurants elitistes com en restaurants de caire casolà o de carretera. No sé, sóc un exagerat o també penseu com jo i creieu que a vegades, per no dir sempre, una pèssima selecció musical es pot carregar un moment màgic?
Bé, jo no sé, jo no t'ho sabria dir, no? Perquè potser sí que en algun cas, no?, que tu vols crear un ambient concret, especial, diferent, no sé, si estàs amb la teva parella i vols anar a un restaurant així tranquil, no?, amb una llum concreta, una música que relaxi, no?, que creï un ambient molt, molt lineal, molt estable, suposo que en un lloc així ja això estarà preestablert d'aquesta manera i no hi haurà reggaeton, perquè ens entenguem, no? I pot ser que algunes vegades sí que això pugui... Pot ser contradictori, no? L'ambient que es vol buscar en un restaurant i llavors la música que després hi posen, que era d'aquesta manera una espècie de... d'ambient desastrós.
Doncs jo penso que el fet d'anar al restaurant, tal com comentava l'Adrià, és per buscar una certa experiència que inclou diferents factors, no només el menjar, sinó també doncs, la companyia, també el tipus de local que és a dir, l'escenari, i sobretot la melodia que hi ha de fons. Com tu has dit, un restaurant en el qual tu estàs amb la teva parella que et soni música, per exemple, comercial, que està molt i molt sentida i molt explotada, o fins i tot música reggaeton, és com punts que van en contra de la teva valoració d'aquest lloc.
Dir-li música, jo... dir-li música això crec que és massa, no?
M'agrada bueno, perquè llavors el radical sóc jo quan sou vosaltres que us foteu amb el reggaeton.
No, però és que clar, això és un altre debat, no? Però...
No, però jo crec que el restaurant en si no s'ha de fixar només en el tipus de plat que ofereix, sinó que ha de tenir en compte, sobretot, el servei, com els cambrers i com els cuiners es dirigeixen als comensals, això és fonamental, i sobretot també l'ambientació que vol crear, perquè al cap i a la fi vol, a un restaurant vol portar aquella persona a experimentar unes certes sensacions. I llavors jo trobo que la música en aquest sentit és essencial, és el taló de fons d'aquesta activitat en companyia.
La música vesteix la resta.
Exacte.
I sé que és molt difícil generalitzar, però així com jo m'he mullat i dic que no es cuida prou i que a vegades es fa molt malament, tu creus, Laura, que es cuida suficientment la música en els restaurants?
Jo crec que depèn. Per exemple, jo he anat a restaurants...
Això de dir depèn és la resposta filosòfica, eh?
No, perquè... Aprèn de mi.
No, perquè jo crec que en aquest sentit soc una mica escèptica en el sentit de que hi ha molts restaurants. Llavors hi ha els típics restaurants que no es curen gens, que fan a més qualsevol tipus de menjar i que potser hi aniràs perquè un dia tens pressa i no pots anar a cap lloc més, però si tu busques un lloc concret per una companyia concreta, llavors ja faràs una prèvia selecció. Llavors tu aquí has de ser conscient de a quins llocs pots anar i a quins no. I tal com dius Pol, hi ha llocs on no tenen en compte la música i això influeix molt negativament en l'experiència que tu puguis gaudir d'aquell local.
Doncs me n'alegro que més o menys em doneu suport. Jo m'esperava que em diríeu que sóc un radical, potser és perquè avui no ha vingut l'Oriol Valentí, però en tot cas, per donar suport a les meves tesis, que a vegades no són enteses pels membres del cafè i més sovint inclús no compartides per alguns membres, porto un article que m'ha fet molta gràcia. És d'un dels periodistes musicals de més prestigi de Catalunya i Espanya. És el Jordi Bianciotto. L'article es diu «Podria baixar el volum?» i també critica la mala selecció musical d'alguns locals. Us en llegeixo un fragment. Un cop, amb la meva parella, vam entrar a un restaurant i ens van asseure a la taula que ens van indicar i vam observar que anirem els nois clients. Sonava una música discuta que era ordinària i a un volum més aviat alt. Li vam demanar al cambrer, juro que amb cortesia, que donat que érem els nois clients i que aquella música ens disgustava d'allò més, si podien fer el favor de baixar-la, o millor encara, suprimir-la. La seva resposta va ser que la música sempre la posaven d'aquella manera i que si bé llavors no hi havia més comensals, ben aviat n'hi hauria. Ens vam aixecar i ens en vam anar. Com era allò? Abraci'm, perquè no em tornarà a veure mai més. A diferència d'aquell restaurant, n'hi ha que perden clients sense saber per què. I mai no albiren que, potser, alguns no hi han tornat perquè no els va semblar bona idea menjar-se un deliciós carpaccio de vedella mentre sonava el darrer èxit de Soraya. Posar música equivocada pot arruïnar un restaurant, una sala d'exposicions, un vestíbul, un acte promocional. La música configura un ambient i pot transferir-li poderoses, definitives connotacions. No és el mateix un fons del piano de Rubén González, que transmet sofisticació tropical, que un disc de Lounge Music de Martin Denny o de Cool Jazz de Chet Baker. Cada música transporta un lloc diferent i només es tracta de fer el possible perquè aquest lloc sigui agradable. En fi, consol de perdedors, però sé que no estic sol defensant les meves posicions. Així és, Jordi, no estàs sol, també hi sóc jo, que no és gaire, però pitjor seria res. I vosaltres seríeu capaços d'entrar a un restaurant i marxar-ne perquè la música no us agrada?
Doncs i tant. O sigui, ho puc portar a l'extrem, no? Imagina't que jo entro en un restaurant, el que sigui, del tipus que sigui, del menjar que sigui, i em sona, exagerant-ho molt, doncs AC/DC o Rammstein. Doncs clar, suposo que jo en aquell moment concret el que estic buscant és menjar tranquil·lament, relaxat i això, disfrutar de l'experiència estètica que pugui ser o simplement anar, sopar i marxar. I clar, si em posen aquest tipus de música, doncs no em podré relaxar, no podré fer el reset mental per tranquil·litzar-me i dir, vinga, estàs en un moment tranquil, de pausa, tranquil·litat. No, doncs no podré, per tant me n'aniré, m'aixecaré i diré, doncs mira, potser us equivoqueu, potser això, aquest tipus de música és adequada per quan vas a un concert, no? O vas a una discoteca, no? O jo que sé, que vols passar-t'ho bé, disfrutar, estar a dalt de tot, no? Però ja està, no? Vull dir, això no és el moment que jo busco i jo busco algú més, no diré suficient sofisticat, perquè al cap i a la fi són tons diferents, músiques diferents, que en el seu moment tenen, no? Però en aquest cas, si hi ha una música doncs que jo vull estar tranquil i disfrutar d'un plat, menjar el primer, el segon, el postre, el cafè, tranquil·lament, doncs no vull sentir heavy, m'entens? Està clar.
Així és, Adrià, t'acabes de posar en contra tots els oients heavies del cafè de Punxet
no,
Ràdio.
No,
sisplau,
no, Pol.
La plataforma
Pol,
ja, de fans Pol. De AC/DC, que no truqui no, aquí al no, cafè.
No diguis el que no he dit, eh? Dic, ja, ja, ja trucades, no? Ja la deixem allà. No, jo només vull dir que, com a, jo disfruto de tot el tipus de música, menys el reggaeton, aquí ho he de deixar clar, no? Perquè llavors aquí podem parlar de què és la música i què no, que ja ens aniríem a un altre debat més filosòfic.
Repeteixo, llavors el radical sóc jo.
En cada tema cada un és radical, no? Però vull dir que a mi m'encanta, pues, un dia, pues, si surts el dia que sí i vols música així, que t'elevi, que et porti a l'èxtasis, doncs sí, escoltaràs AC/DC, no? que t'hi porta, no? I és un moment concret diferent. Ara bé, si tu vols descansar d'un dia molt atrafegat i vols posar-te a menjar un bistec o una hamburguesa, pasta, el que sigui, i vas a un restaurant on et posen Rammstein, doncs, home, no és el moment.
Jo crec que en aquest sentit, aquesta música que tu dius tan heavy és molt específica i que, bueno, tots sabem que no agrada a tothom. Per tant,
això
jo crec
també,
que no agrada a tothom. És una música doncs, bastant concreta i té un ritme doncs, una mica fort, no? Llavors, jo crec que un restaurant el que ha de buscar és una música una mica més neutra per tal de que pugui agradar el major nombre possible de persones. Vull dir, depèn del, per exemple, si vaig a menjar mexicà, doncs un punt a favor, en el meu cas, és que de fons hi hagi música mexicana. Mira, us explico una anècdota petita. Al meu aniversari vam anar amb les meves companyes de pis a un mexicà de Barcelona. I bé, la música, el lloc era superxulo, superambientat, el menjar també, molt, molt de la terra, però la música era comercial. Llavors jo aquí, el primer que vaig pensar, vaig dir, això em falla, perquè no m'acabo de sentir ambientada en aquest tipus de gastronomia i en aquest tipus de cultura. I jo, per exemple, ho analitzo molt. Llavors, seguint la teva línia, Adrià, un lloc on hi hagi heavy, probablement jo és que n'hi entraré, perquè m'estorba, em molesta, i clar, jo el que busco, a part de que el moment de menjar per mi és un moment de molta tranquil·litat, que m'ho prenc molt en calma, aquesta música, diguéssim, que m'impacta d'una manera pues, negativa, i llavors defujo d'aquesta
aquí d'alguna manera sensació. Ja estàs assumint el punt subjectiu de cada persona individual que no li pugui agradar una música concreta, no? Jo, per exemple, jo no tinc un gènere definit, d'acord? En aquest sentit, nom pop, rock, heavy,
i
jazz.
I un criteri definit el tens?
És que és relatiu segons el context, perquè jo, per exemple, d'acord, potser, clar, potser tu en el teu cas és que no t'agrada la música heavy, però jo, per exemple, si estic, jo què sé, en un bar, i un bar de tapes, i sona heavy, doncs potser segurament disfrutaré perquè estic en el moment i en l'ambient concret perquè hi hagi aquesta música, les tapes, les olivetes, les patatetes, i llavors, doncs, perquè busco una altra cosa, però també puc disfrutar-ne. Vull dir, disfrutaré d'aquest tipus de música també, però clar, llavors ja, si no t'agrada, jo disfruto de tots els tipus de músiques que hi hagin, però clar, cada una d'elles té el seu moment, les circumstàncies individuals que algú pugui tenir d'un dia doncs, molt atrafegat, doncs clar, no escoltarà llavors una música que el pugui portar gaire de bòlit, no? En aquest sentit, escoltarà alguna cosa més pausada i més tranquil·la. Tot depèn del context i del moment que sigui, i en aquest cas pots disfrutar de tot, es pot disfrutar de tot.
I Adrià, i tu, de l'ambientació que hi ha en certs bars nocturns per anar a fer una copa? No posarem noms, tot i que cadascú tindrà els seus referents. Què en penses?
La música?
Sí.
Per què?
La música a la nit, quan ja has acabat de sopar i dius anem a fer una copa, entre amics, per xerrar tranquil·lament.
Bé, aquí tenim el problema clàssic, no? Si la música està molt alta, doncs parlar poc parlaràs. Hauràs de buscar... És que no tots els bars són iguals, no? En aquest sentit, jo em buscaria un bar doncs, que hi pogués haver ambient, música, però no al nivell de discoteca. No sé si m'explico, perquè en aquest sentit llavors no podràs anar a fer el que vols, no podràs anar a prendre una copa, ja directament seria anar allà i posar-se a ballar. Jo crec que és això, depèn molt de la teva intenció a l'hora de... Si tu el que vols és parlar, anar de copes i sentar-te tranquil·lament, i tot i que hi pugui haver ambient, lògicament, i la música que hi hagi, no? Pots disfrutar. Ara bé, i és perquè és el que busques, llavors aniràs a buscar un bar, doncs això, que no sigui un bar discoteca, perquè ens entenguem. Si la teva intenció ja és una altra, doncs lògicament doncs, aniràs ja a un lloc més concret que doncs, hi hagi això, festa, música al tope i ja està. Però clar, això depèn molt també del que tu busquis. Suposo que jo freqüento alguns bars on és això, hi ha música, hi ha ambient, però pots parlar tranquil·lament de cara a cara sense que hagis de cridar massa.
Sense reggaeton.
Bé, no em punxis, Pol, no em punxis.
Per tant, a mi que si em coneixes sense reggaeton m'hi podries portar.
Ah, no, i tant, clar. Tot és saber buscar, perquè clar, avui dia això està molt extès, sí, és veritat.
En tot cas, potser que
les nostres
inquietuds personals les parlem fora del programa,
sí, exacte,
no, Laura?
No és qüestió de fer-ho públic,
exacte.
Això.
Exacte. Bé, abans de continuar amb el nostre debat, que veig que està molt, molt enrolat...
Apassionant.
Molt apassionant. Volia comentar que la relació entre vi i música, tornant una mica al tema en què havien començat el programa...
Exacte, parlem de vi, no de reggaeton, sisplau.
Exacte, exacte. En realitat, aquesta relació entre vi i música està molt estudiada i existeixen activitats que volen promoure aquesta vinculació de sentits. Ara us emporto una que fan a Girona, per si és del vostre interès. Es titula Maridatge de vins i música i la descriuen amb la següent frase. L'art de fer bon vi i l'art de fer bona música, una experiència sensitiva i inoblidable. L'activitat consisteix en degustar i tastar vins acompanyats de música d'acord amb la personalitat de cada vi, per tal de despertar tots els sentits i descobrir les sensacions aprenent a interpretar els diferents aromes i apreciar com la música i el vi poden oferir una sinfonia d'emocions i experiències sensorials. Per tant, a partir d'aquestes activitats i també a partir de l'experiència que podem treure cadascú de nosaltres, podem comprovar que està veritablement demostrat que pot existir una relació molt estreta entre els dos àmbits. Pol, quina mena de música, per exemple, associaries a un vi blanc així suau i afruitat? I després també voldria saber què en penses, Adrià.
Doncs, ostres, Laura, potser un moment que poguessis disfrutar aquest tipus de vi, potser en un xiringuito de playa, envoltat d'un bon ambient així primaveral, d'estiu, potser em lligaria, no?, aquí, però bé, tampoc em facis molt de cas, que tampoc sóc un expert en aquest sentit, no?
Doncs, Adrià, tu i jo coincidim bastant, perquè jo he pensat, vi afruitat, a on em porta? Al mar.
Ostres, molt bona aquesta.
Potser no hi haurà cap relació lògica que ho expliqui, però tu et deies que et veies a un xiringuito d'una platja. Jo sóc més romàntic o més solitari, segons com es miri, em veig en una cala verge, amb els peus que em mullen l'aigua, una copeta de vi afruitat a les mans, el sol que es pon i dins del meu cap que sona això.
Dos gardenias para ti, con ella quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida.
No em digueu que no és més bonic el món quan sonen ritmes típics de Cuba de fons. Buena Vista Social Club són un projecte que va néixer el 1996, fruit de diferents músics cubans i que va tenir un gran èxit internacional. La peça que escoltem segurament no necessita presentació. És Dos Gardenias i, encara que tingui un rerefons trist i melancòlic, és capaç, almenys a mi, de fer-me remuntar en els moments més tristos.
Doncs bé, a banda de la relació entre vi i música, també podem trobar certs vincles molt comuns amb altres begudes. Us proposem que fem una mena de joc de sinestèsia. És a dir, que reflexioneu si determinades begudes us porten a pensar o us recorden a una música determinada. Per exemple, què me'n dieu de la relació que podem establir entre una beguda com el mojito o la caipirinha i la samba o la música cubana? És només una qüestió de cultura o podem trobar altres nexes?
Què, Adrià, tu quan et prens un mojito et ve la samba al cap, el ritme, la platja, ballant,
donant-ho tot? Jo no sé si serà perquè no faig aquest exercici reflexiu de pensar exactament de connexió de música i mojito, o és que només penso en l'efecte que l'alcohol provocarà en el meu cos, vés a saber, però no em ve al cap. Vull dir, no penso en mojito i jo em veig en una discoteca, bàsicament. No hi ha més, serà perquè quan vaig a una discoteca bec un mojito, per exemple, però no faig aquest exercici d'anar més enllà i connectar la música amb la beguda. No sé, serà perquè potser és això. No m'he parat mai a pensar que... Potser sí, per l'efecte de que la cultura, no? De que hi hagi això, que sigui la música cubana relacionada amb una beguda de Cuba, no? Però no sé, no, segur que molts oients estan com jo ara, eh? Vull dir, una mica així perplexos, no? Però bé.
Perfecte, Adrià, moltes gràcies, col·labores molt bé, ens estàs dient que Laura i jo estem xalats amb el programa d'avui.
No, simplement... Fantàstic. No, simplement...
Aquesta secció no. Tampoc la cobres.
Jope, simplement no ho he sabut apreciar, però ara ho faré.
Pues clar que sí, o sigui, el que volem nosaltres és que pensis, deixis de banda els filòsofs un rato, una estona, deixis de banda la filosofia una estona, sí. I ara...
Oblida't de Schopenhauer.
Exacte, només per una estona, eh?
Sigues positiu per una hora.
I que intentis fer aquest exercici que hem fet nosaltres i que jo moltes vegades faig, que és d'associar un determinat menjar, en aquest cas una determinada beguda, amb una música. I tal i com t'ho dic a tu, també els hi dic a tots els oients.
Avui jo sóc un oient més, tot i estant aquí, lògicament.
Exacte, nois, noies... Grans, petits, feu aquest exercici. Intenteu imaginar una música i relacionar-ho amb una beguda. Ara, en Pol, a veure, què en penses tu?
Bé, doncs a mi m'has preguntat per mojitos i caipirinhas i sí, seré molt original i em posaré a parlar de Brasil, de samba i de bossa nova. I ja que ho fem, m'agradaria destacar quatre personatges excepcionals del que ha sigut la música del Brasil. Un, Adrià, me l'hauries d'haver relacionat perquè ens porta ni més ni menys que la filosofia cada setmana, cada vegada que fa secció, aquí al cafè.
Brasil, meu Brasil, brasileiro, mulato insoneiro, vou cantar-te nos meus versos. Brasil, samba que tá bamboleio, que faz gingar o Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor.
La peça que escoltem es diu Aquarela do Brasil i l'interpreten tres magnífics de la música brasilera. Són João Gilberto, Gilberto Gil i Adrià Giró, el músic que ens porta cada setmana a la filosofia. Ja saps tu qui és. És
Caetano Veloso.
Magnífic, veig que t'ho has après.
Home, i tant.
I sí, sóc obvi escollint mojitos i caipirinhas i música de Brasil, però no em dieu que no té tot millor gust amb aquesta música darrera. Però com que m'agrada complicar-me la vida, sí, Laura, porto una cançó per veure mojitos i caipirinhas que no és de Brasil.
Aviam, escoltem-la.
D'acord, no m'he mogut d'Amèrica, però ningú podrà negar que això no fa venir ganes de ballar i de beure. Estem escoltant Calexico i la cançó es diu Cumbia de Donde. Perquè, Laura, no sé si estaràs d'acord amb mi, però el mojito és una beguda juganera. I què millor per jugar que una banda com Calexico, que tant se'n va de l'indie al folk, al country o a les cúmbies, música típica de Mèxic, com aquestes que estem escoltant, i que canvien d'estil com qui torna a omplir una copa en qualsevol bar, com fa l'Adrià Giró cada dissabte a la nit.
No. Imatges falses? No, Pol. Així no.
Doncs bé, a banda de parlar del mojito i la caipirinha amb la música, us porto una altra beguda, nois. Què em dieu de la relació que hi ha entre la cervesa i la música? Personalment, per exemple, quan bec un glob de cervesa, doncs me recorda a la música celta. No sé si és perquè a Irlanda és una de les zones on hi podem trobar forces varietats de cervesa, no? Sobretot a Dublín, però no sé per què, i mira que no he anat mai a Irlanda, però no sé per què ho associo amb aquest tipus de música. Llavors, nois, la cervesa també es porta a pensar en una música celta o bé l'associaríeu amb algun altre tipus de melodia?
Jo vaig una mica per això que dius, no? Un típic pub irlandès.
Exacte.
D'aquest estil, amb la cervesa, amb la gerra ben plena i sentint aquest tipus de música, que ara mateix no em posaré a tararejar-la, no? Però,
no, sisplau.
Però ja ens entenem.
Mentre parles de cervesa, gesticules d'una manera que es nota que és una pràctica habitual en la teva vida.
Sí,
eh?
Ja tinc, sí, la meva mà ja està...
Ja l'agafes,
sí,
que se l'imagina, sí, i l'agafa, ja la té, sí, aquí al pom de la mà.
Amics oients, us heu perdut com l'Adrià aixecava la pinta i feia un glob. I bé, Laura, tu em dius música celta. És un bon gènere. A mi també, en part, m'hi porta. Però jo, que sempre vull dur la contrària, doncs no us parlaré de música celta. Perquè saps cap on anirem avui per parlar de cervesa? Doncs ni més ni menys que cap a València.
Gran, eres tan gran, dius a la cara sense botiges les veritats. Però com ser tan gran, és increïble lo bé que fas. Tot allò que fas, ma que eres gran.
Sí, el rock a mi és un gènere que em porta a pensar en tavernes, cerveses i barrils. Podria haver posat rock d'Amèrica, que al final és on va néixer, però de tant en tant m'agrada mirar coses que es fan a casa, ja que hi ha grups que fan coses molt interessants. I també perquè la majoria de birres que faig, perquè sí, hauríem de parlar de beure cervesa com un acte cultural, les faig en català. Així que a mi em ve al cap Sènior i el Cor Brutal. I aquest gran, una cançó per ser cantada, abraçat amb els col·legues, plens d'eufòria i amb les gerres ben plenes. Però reconec que a vegades la cervesa no va associada a l'eufòria, sinó a les penes. També porto una cançó que em recorda fer birres en moments tristos i melancòlics.
Drink up, baby, stay up all night with the things you could do. You won't, but you might. The potential you'll be that you'll never see. The promises you'll only make.
Mira que em fa mal en l'ànima tallar aquesta cançó, però som professionals i ho hem de fer. Sens dubte, per molts, un dels genis turmentats més grans de la història del pop. Jo també sóc dels que ho pensa. Una veu genial i un compositor sublim com Elliot Smith, que ens va regalar perles com aquest Between the Bars. Una cançó que parla, precisament, de veure per ofegar les penes fins al fons. La veritat, si això no us transmet tristesa, crec que us hauríeu de preguntar si sou éssers humans amb sentiments.
Bé, no ens deixem emportar per la melancolia i continuem. Bé, doncs tal i com hem parlat del maridatge entre begudes i música, també ho podem extrapolar a menjar, òbviament, que és una mica la meva especialitat. Després de pensar-hi una estona, crec que la relació que establim entre la música i la gastronomia, o la beguda, ve molt condicionada per dos factors, d'acord? Per una banda, pels records que tenim d'alguna experiència que hem viscut, i per altra banda, per l'associació que podem fer fruit de la cultura i del territori en qüestió. Aquesta segona opció, de caire més aviat cultural i social, moltes vegades ve condicionada pel que llegim, pel que veiem a les pel·lícules o les sèries de televisió, que són tres factors que influeixen en gran mesura en el nostre dia a dia i a la nostra manera de pensar. Companys, esteu d'acord amb el parell de factors que he comentat? Si no esteu d'acord, m'ho podeu replicar, que d'això es tracta.
No, però és veritat el que dius, d'alguna manera les teves vivències, les teves experiències d'alguna manera remunten a que puguis associar doncs una música amb un menjar, lògicament, si, o amb una beguda. Si en el cas de la cervesa el trobo molt evident, no? Jo bec una cervesa i em veig en un pub, amb la música concreta d'aquell pub. Per què? Perquè he viscut aquesta experiència i ja està. Si algú veu, jo què sé, un tipus de beguda o quan està trist, doncs la recordarà si està trist, no? Vull dir, clar, tot va molt en funció dels teus hàbits en la vida quotidiana, no?
Sí, de fet, per mi és molt fàcil, per exemple, anant per aquí a Sant Celoni, caminar pel carrer i trobar-me a diferents llocs que em recordin a cançons. Pel simple fet que potser un dia duia els auriculars, estava caminant pel carrer i estava sonant aquella cançó en aquell precís moment. I no sé, és una cosa que em passa molt sovint. No sé si a vosaltres també us passa o sóc jo que em faig les meves pròpies pel·lícules mentals.
Sí, sí que passa. O, per exemple, en moments concrets que puguis estar passant, per exemple, que recordis que en un moment concret quan anaves al lloc que sigui escoltaves aquesta música perquè era la que en aquell moment escoltaves i la recordis, no sé. Per exemple, no sé, fa uns anys pues, podia escoltar My Morning Jacket, per exemple, i cada cop que passava per un que feia el mateix camí per anar a l'institut o a qualsevol altre lloc que sigui, doncs ara quan ho veig me'n recordo que en aquell moment doncs escoltava aquell tipus de música concreta perquè hi passaves per allà i la recordes. I bé, no ets l'únic boig, Pol.
Jo crec que sí, totalment. Mira, potser us diria que l'experiència o el record en el qual associem un determinat lloc amb una determinada melodia potser a vegades passa per sobre fins i tot que el fet d'associar-ho amb una cultura determinada. Perquè, per exemple, bé que en l'anècdota que he dit esperava que en el restaurant mexicà em posessin música mexicana, però el fet de que posessin música pop em va impactar. I llavors, això no ho recordo. Sí, ho recordo perquè per l'experiència que vaig tenir, no pel concepte de música mexicana a un lloc mexicà. Llavors, trobo que en aquest sentit dels dos factors, potser crec que a vegades donem més èmfasi en el que és la nostra experiència o record.
Jo en aquest sentit no ho he relacionat directament amb el menjar perquè ara mateix tampoc se m'ha ocorregut un exemple directe amb el menjar, no? Però tens raó amb tot el que dius, amb el menjar també.
Doncs a mi em passa moltes vegades que amb la meva rutina hi ha certs tipus de música que els associo a menjar i amb connexions que, la veritat, no tindrien res a veure. Per exemple, si us pregunto a vosaltres, el jazz, el cool jazz de Miles Davis que escoltàvem abans, a què l'associaríeu vosaltres?
Doncs jo, Pol, una música així de jazz ho associaria a una copeta de vi, o si m'apures, a un menjar bastant suau.
Però és que la idea és tan abstracta, és que és tan subjectiva,
sí, és
la idea, Pol. Ja ens estàs aquí,
posant
doncs el teu
no
exemple personal.
En el meu cas, per estrambòtic que sembli, per mi, el jazz, sobretot el jazz instrumental, té gust de macarrons.
Mai ho hauria dit. Una cosa tan comuna, relacionar-la amb el jazz, no sé. I sabent que els macarrons tenen una digestió tan potent.
Pel simple fet que porto anys veient com a casa meva, els dissabtes al migdia, es preparen macarrons amb jazz de fons, i especialment amb els grans mestres, el Chick Corea, Miles Davis, Charlie Parker, el Chet Baker, etc, etc, etc.
Clar, Adrià, nosaltres no hem viscut cada dissabte els macarrons amb el jazz.
Exacte,
i per tant
és complicat,
no fem l'associació.
Sí, sí, sí. No, però fixa-t'hi que...
Però ho haurem de provar, un dia, perquè no ens convides a casa i així fem l'experiment.
Bona, m'agrada la idea. No, però fixa't que normalment, clar, jo pensava, si pensava
però
alguna cosa...
Però us he de convidar
cosa...
vosaltres dos o a tot l'equip del cafè?
No, a nosaltres.
A nosaltres dos, en primer lloc.
Exacte,
llavors,
després si sobra alguna cosa...
Si sobra alguna cosa, ja. Que vinguin a fer el cafè.
Ja farem tàpers.
No, però fixa't que la idea aquesta, clar, és tan personal i subjectiva, però clar, quan penses en macarrons, jo normalment penso en una digestió dura. O sigui, perquè els macarrons són potents, eh? Si els
digestió
fas amb...
dura?
Sí, home, no em compararàs uns macarrons amb una amanida de fruits secs.
Bueno, sí, clar, sí, sí, sí.
Clar, vull dir...
O la pasta sempre, bueno, dic el meu repunt, els hidrats de carboni sempre tenen una digestió més lenta,
exacte,
més dura que si no menges verdura.
I com que, si ho extrapolo al tema de la música, si jo em mengés una peça de jazz, i és metafòric això que dic perquè l'escolto, doncs em sona així molt... Molt, molt passable, molt fàcilment.
Molt tendre,
sense,
molt que tendre, sí?
Exacte.
Molt tendre, suau, gustos que no siguin gaire forts.
Exacte, exactament. Però clar, és l'experiència...
Valós.
Però clar, és nosaltres parlem des d'un punt de vista potser més clar, diferent, no? I en Pol ha viscut aquesta experiència que ai, sap de menjar els macarrons de música de fons, de jazz, doncs clar.
En fi, jo això només ho deia per il·lustrar això que ens comentaves tu, Laura, que a vegades tendim a associar menjar, música, certa beguda... un tipus de música, no per relacions lògiques que podem establir en funció de la sonoritat i el gust, sinó per la nostra experiència pròpia.
Exacte, Pol. Aquest exemple que ens has portat és una clara mostra de com les nostres experiències, els nostres records ens influeixen, perquè ni l'Adrià ni jo crec que haguessin encertat mai, encara que estiguéssim aquí 3 dies, a l'associació entre jazz i macarrons.
Exacte, és que ja sabeu que a mi m'agrada fer aquestes coses per regalar-me, i també perquè una cosa que vull explicar és que a vegades la música es converteix en alguna cosa més que una simple combinació de silencis i sons. De fet, per molta gent és una part imprescindible de la seva vida. Segur que tots coneixem algú, el típic tio o tia que diu «Hòstia, és que jo sense música em moriria». I el que potser no tothom sap és que la música veritablement té un impacte en la nostra ment. De fet, la neurociència s'ha dedicat a estudiar l'impacte de la música en el cervell humà. Una de les coses que s'ha demostrat és que la capacitat de la música per alliberar dopamines és molt gran. Les dopamines són una substància que genera el cervell i que és la que ens crea la sensació de felicitat i plaer. De fet, es considera que la música, juntament amb les drogues, el sexe i algun menjar com la xocolata, són les úniques capaces de generar aquesta quantitat. No sé què creieu, però potser al final serà veritat el tòpic aquell de sexe, droga i rock and roll, com ho veieu?
I menjar.
Jo poso el menjar clarament per davant, bueno, òbviament per davant de la droga i potser per davant del rock and roll.
Clar, és que fins a quin punt, clar, tampoc ho hem comprovat, no? Aquí som molt sants, no? Però clar, tampoc podem saber fins a quin punt aquesta...
Adrià, tampoc cal mentir a l'audiència.
No, home, no. Ei,
no,
compta
però...
amb això.
No, però jo he de confessar que amb el menjar disfruto molt. És a dir, jo ho vaig comentar en altres programes. Si hi ha algun menjar que us fa tancar els ulls, aquell menjar es provoca plaer. I jo, bueno, jo perquè també ho analitzo molt i perquè m'agrada el tema i m'agrada cuinar i m'agrada tot, però de veritat que és un altre dels elements que a mi em desperta els sentits, que em fa viva.
Jo la veritat, Laura, discrepo amb tu i no m'atreviré tant com a posar el menjar per davant de la música, però quasi que si em diuen un dia què prefereixes, no menjar o no escoltar música, m'ho hauria de pensar molt quina seria la meva resposta.
Depèn la finalitat que sigui, no? Si fos per disfrutar, jo potser disfruto més amb la música que no pas amb el menjar, però el menjar és necessari per viure, la música no.
Discrepo.
Des d'un sentit físic, no pots discrepar.
Discrepo.
Físic, no.
Jo sense música biològic. No sóc persona.
Bé, persones, bueno, però ets un individu corporal amb
necessitats...
Deixo
de ser ésser humà.
Bueno, jo crec que
sóc un ésser menys preable, perillós i agressiu.
Ja tenim un anàrquic aquí, eh? Compte-me.
Sí, jo crec que no hi ha res a fer, no passar, Adrià. No, però
la Laura ha vingut pocs dies, però ja em comença a donar per perdut.
No, però no, cadascú té la seva opinió i la respecto, eh? Tampoc vull contraposar la música i el menjar, perquè jo també no puc viure sense música un dia, però en el sentit de que hi ha persones en les quals s'alimenten perquè s'han d'alimentar i perquè han de viure. Doncs jo vaig una mica més a l'extrem i jo doncs disfruto menjant, és a dir, no et dic que disfruto menjant una poma a les 5 de la tarda, però...
No és el mateix.
Exacte, però... No, però si m'han de fer un regal, per exemple, el millor regal per mi és anar a menjar a algun lloc especial amb una companyia que m'agradi. Això és el millor regal.
Sí.
Abans que res material. No, de veritat
no,
us ho dic.
No, però és com qui va disfrutar d'una...
D'un concert.
D'un concert.
Exacte, exacte.
D'una galeria d'art, d'una pel·lícula. És...
Una experiència que no és material, que posa en joc els teus sentits. Això és el que, bueno, jo valoro més que no que em regalin un jersei, per exemple.
Doncs a mi que em portin a un bon concert.
Doncs molt bé, mira, ja tenim
tu,
una mica de tot.
I a tu, Adrià?
Doncs jo disfruto de tot en el moment que toca i quan toca, no? Però si hagués de preferir una cosa o una altra, a nivell més espiritual, la música...
Sexe, droga o rock and roll?
Em poses en un compromís, és complicat, no? Però deixem-ho, portem-ho al reduccionisme que ho estàvem portant. O música o menjar. En aquest sentit, jo crec que espiritualment disfruto més amb la música perquè moltes vegades escoltes una melodia que et transporta a un món completament diferent del teu, del que és empíric, del que és de facto, i... et fa sentir el sentiment X que sigui, tant si és nostàlgic com melancòlic, com trist com alegre. I en canvi el menjar també et pot portar a un món diferent de sabors completament que pots potenciar i disfrutar al màxim, però suposo que serà pel meu perfil, que jo potser disfruto més en aquest sentit la música, i el menjar, doncs, disfruto del menjar, però al final m'alimento d'ell i no sóc capaç moltes vegades de disfrutar com el que cata vins, no? Pues potser jo beuria el vi directament, no palparia el tacte, el toquen, no? Vull dir, l'olor, saps? Vull dir, jo vaig més al gran en aquest sentit.
Tu, Adrià, t'adaptes al que et posi, no?
Sí, clar, sempre.
Tu ets un tot terreny.
Quin remei, no? A vegades és el que hi ha.
Ja veuré que un dia es cuinaré i de veritat que canviareu d'opinió.
Apunto, eh?
Jo posaré la selecció musical.
Exacte. Bé, mira, llavors bona. Ja podrem a veure... Jo crec que no cal competir. Jo crec
Laura,
que podem
en tot
fer
cas,
i podem
fem una cosa.
Simbiosi.
No ho vagis dient gaire en antena. No sigui cas que ens arribi una llau de correus a cafè.setradio@gmail.com de gent demanant de venir el dia que tu proposis cuinar pels membres de l'equip del cafè.
Sí, bé, però... jo estic oberta a moltes propostes.
Sí, pensa que aquest programa sí. té molta audiència.
Cert, però aquí els que som VIP som nosaltres.
Exacte.
Vull dir, aquí ja, clar, ja...
Diferent. Exacte, doncs fem dentetes als oients.
Després de parlar una mica doncs, al voltant de si és possible un nou maridatge entre la música i altres elements com els aliments o les begudes, us proposem un altre joc. Doncs cadascú de vosaltres ha de dir el seu plat i beguda preferida i visualitzar a on se'l menjaria, a on se'l beuria i quina música escolliria perquè sonés de fons. Només una escena, eh? Només vull que em dieu. Després analitzarem quina mena de vinculació establiu entre aquests tres elements que moltes vegades trobem associats sense que ens en donem compte. Llavors, nois... Imagineu-vos el vostre plat i beguda preferida, un lloc i, si em porteu a l'extrem, també una música. Tot junt.
Estic pensant.
Doncs mentre l'Adrià pensa, diré, Laura, que tot i que m'havies passat el guió, no ho havia pensat i ho he de decidir ara a última hora, però el lloc... seré potser una mica populista, però em quedo aquí a casa, en qualsevol masia en què es pugui veure la mar de bé al Montseny i gaudir de la immensitat d'aquests boscos nostres. Menjar, doncs la veritat, jo sóc molt carnívor. Un bon entrecot ben fet, amb una salsa que deixo al teu criteri, que segur que estarà a la mar de bona. I música, doncs, potser alguna cosa suau, acústica. Per exemple, per posar-te un grup que m'agrada molt, Mojave 3. No sé si el coneixeran els oients, si no, els hi recomano i que provin d'acompanyar algun menjar. També el jazz, no falla. I la música brasilera. De fet, jo tinc la teoria no científica que la música brasilera és capaç d'acabar amb qualsevol conversa i discussió que hi hagi enmig d'un sopar. Tu poses música brasilera i automàticament la gent es calma. Si no us ho creieu, proveu, feu-me cas.
Jo potser ho enfocaré més des d'una perspectiva particular, individual. Un lloc, doncs potser un lloc on pogués disfrutar de la natura, d'acord? Amb un plat d'ensaladilla russa, amb la seva maionesa feta a casa, casolana, un bon... suc de taronja natural, acabat d'exprimir, i de música de fons, doncs bé, aquí potser no seré tan potser sofisticat, però fent referència al que la My Morning Jacket, que és un grup que ja havia escoltat però que ara he recuperat bastant, hi ha una cançó que m'agrada molt, que es diu Touch Me, I'm Going to Scream, que d'alguna manera, des d'una perspectiva completament particular, em transporta en una espècie de lloc així molt natural i bé, d'alguna manera he fet aquest exercici ràpid i mental, reflexiu ara mateix, que m'has posat en un compromís bastant important perquè no sabia exactament què dir i m'ha sortit això. No sé si, clar, en Pol s'ho havia preparat o
no,
potser no.
Aquesta no l'havia preparat.
No estava al guió, però clar, jo vinc aquí i no tinc guió, doncs clar, m'ha vingut això de sopeton i clar, doncs no sabia...
Que la qüestió és posar-te a prova, posar-te a prova.
Clar, Laura, tu coneixes el meu potencial i clar, volies aquí posar-me aquesta prova, no tan difícil, però bé, crec que al final...
Humil com jo, Adrià.
Sí, no. S'ha de saber en tot moment concret donar una aparença o una altra, no? És igual, és això.
Doncs, Adrià, moltes gràcies per haver-nos explicat la teva vida i les teves experiències musicals i gastronòmiques. Laura, moltes gràcies per haver-nos portat també aquesta secció de gastronomia. Reconec que des que vas vinguent ja em vaig aprenent una mica més d'això a menjar bé i beure bé. I viure bé, també, tot sigui dit.
Tot influeix, Pol, tot influeix.
I si us sembla, anem acomiadant ja el programa. Arribem al final del cafè de Punt7 Ràdio i, com sempre, ho fem amb música. Abans, però, us recordem que podeu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa entrant a santsaloni.cat/ràdio a la carta. Ens podeu seguir a la pàgina de Facebook del cafè de Punt7 Ràdio i ens podeu escriure a cafè.7radio@gmail.com, tot escrit amb lletres. En el programa d'avui ens hem fet un tip de parlar de begudes i de música. Mojitos, rock, cervesa, cúmbia, pop i, sobretot, vi i jazz. No sé com ho veureu vosaltres, però a mi tant veure com escoltar música és una font de felicitat. Matiso, beure és una font de felicitat, tot i que només quan es fa amb moderació. No sigui que ens digui algú que aquí al cafè fem apologia de l'alcoholisme, però això sí, amb una bona copeta de vi o rom o ratafia potser tot es veu millor, encara que ens bufi el vent de cara i tot sigui més difícil. O almenys això ens explica la cançó amb la que acabem el cafè d'avui, Drunken Sailors and Happy Pirates, d'un grup portuguès que es diu Ajixou i que, si us he dit la veritat, ni jo mateix recordo com el vaig descobrir. Però anem a la cançó, que ens parla d'amors, que no saps mai si arribaran a un port o no, de mariners beguts, pirates feliços i el desig de sortir a navegar amb la persona que ens estimem. I mentre no ho podem fer, doncs sempre ens quedarà la beguda, repeteixo, amb moderació, i escriure cançons per tirar les penes avall. Sigui com sigui, la gent del cafè, tornem dimecres que ve ben serens, que som un equip que, almenys en dia de programa, no bevem mai. Sort que no tenim programes en cap de setmana, oi, Adrià?
Jo bec aigua. Això ho has de matisar, Pol.
Jo també, eh?
No, com que no bevem? Com que jo bec aigua? Si no...
Ja m'has entès què volia dir.
No, se seca la gola.
Exacte.
Veieu? Professionals com la copa d'un pi.
Pol, no he sopat encara. Ara em convides a sopar que és tard. Jo demà madrugo.
I tant, paga Ponset
Ràdio. Matino, Adrià, matino.
Matino, jo...
Parlem el català correcte, sisplau.
No, és que és molt tard, Laura, és molt tard.
Bueno, no passa res. S'ha de parlar bé tard o aviat.
Que m'aixeco a les 6 del matí demà, eh?
Jo a les 6 i mitja.
Vale, et supero, així que...
6:45.
Bueno, per això mateix.
Cert, em rectifico. 6:45.
Ara ho pillo. Ara ho agafo, eh? Ara ho agafo.
Exacte.
Va, Pol, anem
a
sopar.
Abans de destrossar més el diccionari de Pompeu Fabra, si us sembla, ho deixem aquí. Tornem dimecres que ve. Salut i cafè.
Salut i cafè.
Bona nit.
Bona nit. Of someone love and I called upon you. There ain't no love and the way that I love you.
Prayed and prayed for sober days, when wine and rum would finally be over with my bones, when this poison would no longer be my wife. I kept to myself the disquiet of the hours, the torment of those endless nights, and the death of all hope. But all this time, I was the good hand, inviting darkness inside. Old age brought me another hunger, another faith, a different taste in my mouth. I wrote a song never to be sung for the wrecks of the days, and then another, and another, until my voice couldn't hold them anymore. I swore I would kill you in every single song. Drunken sailors and happy pirates, how I wish I'd sailed with you. Drunken sailors and happy pirates, how I wish I sailed with you. And still they wouldn't believe me. I still couldn't believe me. A song with a broken heart. You know there's a hell for every man. There's the one of which you've been warned, and this other that I will tell. It's time, the only devil we have welcomed into our house. Drunken sailors and happy pirates, how I wish I'd sailed with you. Drunken sailors and happy pirates, how I wish I'd sailed with you. Sleep now and face the night, the dark and cold night.